No és el pa de cada dia, no és habitual, però nosaltres li dediquem una estoneta cada 15 dies a l'anàlisi, a la reflexió, a les preguntes que ens porta Pere Martí, el feinejant en filosofia. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Sobre què reflexionem avui?
Mira, en el passat programa vam fer com una prèvia al Sant Jordi i vam parlar del llibre com a tal, i avui farem-ho doncs, com un post Sant Jordi. Centrarem en el lema oficial que es va escollir per part del govern, que és Sant Jordi és de tothom. I a partir d'aquí doncs estirarem el fil. De fet, farem una mica de semiòtica. No sé, si et sona una disciplina que als anys 60-70 del segle passat semblava que havia de menjar-se tot el mundillo intel·lectual.
I va tenir molt de predicament, sí.
I després doncs, ha quedat absolutament allà, arraconada. No sé si encara doncs, se'n sent parlar algun lloc. Avui jo la recordo. Però és com una referència llunyana al temps. Anant molt ràpid, la semiòtica és la ciència del signe. I va tenir extraordinàriament il·lustres conreadors com Roland Barthes, Umberto Eco, etc. I per què dic que farem una mica de semiòtica? Perquè avui ens entretindrem a deconstruir, a desvelar tot el que es pot amagar darrere d'uns signes, el que pot haver-hi darrere d'un cartell, d'unes poques imatges i paraules. Perquè aquests dies hi ha hagut bastant d'enrenou, especialment en les xarxes, perquè la resta sembla bastant anestesiada, no?, sobre el lema, el cartell i els actes oficials de la Diada d'enguany.
Que després va quedar una mica deslluïda pels tres dies de dol.
Sí, que la veritat és que, no sé, un altre dia potser,
potser
en parlarem, no? Però de tot el que doncs, s'ha dit, s'ha posat de manifest sobre el tema, a mi el que em sembla més destacable és justament el que hem dit al començament, el lema que acompanya la campanya oficial d'aquest Sant Jordi, que és Sant Jordi és de tothom. I per què m'ha cridat, aparentment, un lema neutre? Per què m'ha cridat l'atenció? Doncs perquè no és un lema neutre. Perquè conté una afirmació molt categòrica. És de tothom. I això es fa difícil no interpretar-lo, no sentir-lo com una certa admonició coercitiva. És de tothom, val? Alguna cosa a dir? S'ha entès? En segon lloc, aquest caràcter categòric, quasi en podríem dir imperatiu, no s'acaba de dir gens en una jornada que té un caràcter lúdico festiu, alegre, relaxada. Bueno, si vas a passejar per Barcelona...
Pot ser estressant, també.
Relaxat no és la paraula, però bé... No hi encaixa gaire una admonició que en altres contextos potser seria comprensible. Per exemple, drogues, no. Aquí es veia que era molt justificat, no? Es dirigia a un sector amb un cert risc social i, per tant, doncs, comprensible. Però amb el Sant Jordi, on està el problema per una afirmació d'aquest tipus?
Imagino que vol ser inclusiva. Que la intenció és aquesta.
Ara hi anirem. Ara hi anirem.
D'acord, m'espero.
Perquè, és clar, però llavors, per què no manifestar una aspiració? Ens agradaria molt que Sant Jordi fos de tothom, com convidant o no. Aquí s'afirma categòricament, eh? És a dir, això és inqüestionable, és de tothom. I això, en una campanya pública, en una celebració, com hem dit, d'aquest caràcter lúdic o festiu cultural, només s'entendria realment si es tingués la convicció de que aquesta celebració era restringida, que estava restringida a un sector particular de la societat de la qual n'eren exclosos la resta. Però Sant Jordi, justament, és una festivitat o celebració que és absolutament transversal. És justament tot el contrari. De fet... Fins a tal punt és així, i ha estat així, que les forces reaccionàries i espanyolistes, com ara Ciudadanos, que sempre denunciaven el caràcter excloent, des del seu punt de vista, de tot allò que feia el govern, les entitats cíviques i culturals, en canvi, en moltes ocasions van proposar que s'eliminés l'11 de setembre com a festa nacional per excloent i que es desplacés a Sant Jordi. Per tant, si aquests espanyolistes supremacistes recalcitrants trobaven aquesta festa adequada per diluir el caràcter nacional de la festa nacional, a què ve ara reivindicar això? Que la pluja cau cap avall o que el sol es pon per l'oest? No s'acaba d'entendre d'on ve, d'on surt i què ve a treure aquest insòlit eslògan. És de tothom.
Evidentment.
Evidentment, però llavors per què? Com a encapçalament i d'aquesta forma categòria. No, està bé o no, és de tothom. Comencem a veure una primera indicació, una primera possible explicació, si agafem el cartell i anem a la part inferior dreta. Perquè a la part inferior dreta lateral del cartell, allà hi apareix el que és l'eslògan que el govern ha utilitzat durant aquests primers temps per personalitzar les seves campanyes institucionals, el govern de tothom. I, bueno, ara ja es veu. De què va això? Es tracta d'una burda maniobra publicitària, que s'intenta aprofitar la potència d'aquesta diada per mirar a treure un profit, un maquinisme típic d'identificació per mimesi i reiteració. Govern de tothom, Sant Jordi és de tothom. Bé, d'això...
Insinuant que amb altres governs no era així, potser.
Res de nou sota la capa del sol.
Política.
Política. Polítics mirant d'aprofitar-se de recursos retòrics per recollir adhesions sense però que es noti massa que ho estan fent d'una forma inconscient, subliminal. Però és una explicació plausible, però és un benefici molt lleu que podrien treure i que no acaba de justificar una aposta tan pujada de to, perquè, torno a repetir, el lema, encara que no ho sembli, a mi em sembla molt extravagant. Llavors, anem més enllà del cartell i anem a examinar el contingut d'algun dels actes oficials previstos en aquest programa de la Diada. I llavors ja comencem a veure una mica més clar. Perdó. Dins d'aquest programa d'actes hi ha molts elements que podríem al·ludir, però a mi el que em sembla més revelador de tot plegat, allò que estàvem buscant aquesta explicació, és justament la invitació que el propi president de la Generalitat, i recordem que és per celebrar el Sant Jordi de tothom, que fa a tenir una conversa amb Javier Cercas. Clar, dius, Javier Cercas. Doncs Javier Cercas és un dels més conspicus representants del més furibund anti-independentisme. Un escriptor que, més enllà del seu possible lligam intel·lectual amb el franquisme, que alguns denuncien, es va preguntar en un acte públic si no seria convenient una intervenció militar a Catalunya. Cercas, evidentment, durant tot aquest temps passat, s'ha queixat amargament, com d'altres intel·lectuals suposadament progressistes, de ser una víctima de la intolerància i el caràcter excloent dels catalans. I ara, el propi president, amb aquesta decisió de convidar-lo al Sant Jordi oficialment a Palau a parlar amb ell, li demana simbòlicament perdó en nom d'aquest poble que, segons ell, l'havia menyspreat.
Però això no ho va verbalitzar el Salvador Illa. Això ho dius tu?
No, perquè és un perdó simbòlic. Clar, és que tot això...
Entre línies.
Estem fent una anàlisi semiòtica. Allò que els símbols...
Volen dir.
Volen dir quan tu te'ls mires i no només els veus.
D'acord.
El senyor president de la Generalitat, amb aquest acte, li restitueix la seva condició de ciudadano sin tacha, rebent-lo personalment a Palau. Ara ja comencem a estar al cap del carrer. Ara ja sabem que aquest de tothom, i per tant també correlativament el de tothom del lema de les campanyes governamentals, no es refereix a tothom realment, sinó només a una part d'aquest tothom. Que, com es desprèn de tot el que hem dit, aquesta part en concret es correspon amb aquells que, segons les actuals autoritats governamentals, s'havien sentit exclosos, marginats, que no formaven part de la nostra societat i que ara són rebuts per la porta gran, però no com el fill pròdig de la paràbola bíblica, que torna humilment a casa i suplica que el perdoni ni que l'acceptin, sinó ben al contrari, com el llorejat i victoriós guanyador d'èpiques batalles de resistència personal i social davant la infàmia, la intolerància i la persecució ideològica.
Els dracs.
I això, d'altra banda, explicaria també, ja fem com a punt final d'aquesta deconstrucció semiòtica, aquest caràcter aparentment imperatiu de l'eslògan que no sabíem per on venia. Ara ja veiem que no se deia gaire a la festa lúdic-cultural, però és un to imperatiu que esdevé molt adequat per rebre els que són els finalment triomfadors en la batalla contra la bogeria i desmesura processista. Finalment, també Sant Jordi és de tothom, és a dir, d'aquell tothom que ara som els que manem i que amb aquesta decisió us ho estem deixant ben clar d'una vegada. Bé, fins aquí una anàlisi, diguem-ne, semiòtica. Ja en dic això de la semiòtica, ho he recuperat del bagul, no?
No, com recordava, va tenir molt de predicamenta durant uns anys, tot i que va punxar.
L'altre dia podem entrar, com deien, a explicar per què això s'abandona. Però bé, un simple cartell, aparentment simple, pot donar molt de sí. De fet, qualsevol producció governamental no és mai simple. Sempre hi ha al darrere moltes coses a descobrir-hi. I encara hi podríem afegir altres elements, com has dit abans, perquè el traqui té un paper tan preponderant en altres representacions simbòliques del Sant Jordi. Apareixen les roses i els llibres, i el drac no és l'eix central. I després un últim comentari que devem a l'agudesa de Jordi Graupera. Si tenim el cartell al davant, veurem que els llibres que hi apareixen tenen una reproducció gràfica que sembla una tipologia de llibres que recorda a les col·leccions de quiosc o de venedor d'enciclopèdies, o encara més aquelles edicions que no hi ha res a dins, que només són tapes i que serveixen per decorar les prestatges de la biblioteca.
Sí, he ampliat el cartell i em recorda l'enciclopèdia Larouix que hi havia hagut a casa quan era petita.
Igual. Home, no sembla gaire bon detall de disseny. Si es vol promocionar el Daler per la cultura en una jornada com aquesta, abocar la buidor que aquests llibres semblen portar associats.
Però això és filar molt prim.
Això és filar molt prim, sí, però és que estem en anàlisi semiòtica. Cada element del disseny, i són despatxos de disseny que cobren, cal dir-ho, molts
una
diners
morterada.
Per
sí,
fer
sí.
Aquests, tenen un significat, són escollits per alguna raó. Jo sempre, en aquest cas, Jordi Graupera, el que fa és explicitar alguns dels elements que estan allà reflectits. Dius, he fet voluntàriament, és igual. Si transmeten això, ho transmeten. I, per tant, el qui és el responsable d'això n'ha de retre comptes. Però voldria anar a un altre àmbit, absolutament lligat amb aquest, però que ja no és tant a l'àmbit de la imatge com el del llenguatge. Perquè en aquest, i en mateixos programes, hem parlat moltes vegades de com el llenguatge degenera, i especialment en l'àmbit polític, com que els conceptes es fan servir per tot i s'estiren, arriba un moment en què, quan ens els diuen, ja no signifiquen res. I això és extremament perillós. Clar, hi ha una sèrie de polítics que això els hi va molt bé, perquè així ja no han de donar molts toms i retorçar molt el discurs per no acabar dir res en concret, no? Poden també fer una afirmació clara i rotunda i que tampoc acabi significant res en concret. Posem un exemple senzill. Jo estic clarament pel diàleg. Això sembla una afirmació rotunda i que t'ho compromet, però en realitat no compromet a res, perquè tant pot ser que el que diu això estigui dient jo vull sincerament dialogar i debatre amb vosaltres, com que estigui dient jo us convido a dialogar sempre que em doneu la raó en tot. Perquè hem portat diàleg a aquest nivell d'ambigüitat significativa. És un aconseguiment realment molt notable de la nostra política, no només la nostra, i dels nostres polítics. Aconseguir que les paraules signifiquin una cosa, però també la seva contrària. I en això que hem estat comentant hi trobem un exemple fefaent d'aquesta qüestió. Amb el llenguatge del polític sempre estem amb aquest joc de mans que no sabem mai on està el truc. Ja hem vist que Sant Jordi és de tothom, el que significa en realitat és que Sant Jordi és d'una part. I per tant, evidentment, correlativament, quan el govern diu que és un govern de tothom, hem d'entendre que ens està dient que és el govern d'una part, però no ens ho diu. I això, clar, posa en risc de buidar de significat un altre dels conceptes claus de la política, de la polis, que és el tothom, el poble. I això pel simple fet de no admetre que si ets el govern d'una part, això no queda bé i potser fa perdre vots. I llavors dic tothom quan vull dir una part, però no ho vull dir. Això és realment, diguem-ne, un risc que cada cop ens porta a una situació més problemàtica. Perquè, a veure, siguem seriosos, rigorosos. Bé, clar, si estem parlant de política, això és utòpic. Però és metafísicament impossible un govern de tothom. En democràcia, mani qui mani, sigui la forma que govern que sigui, minoria, majoria, coalició, governar és sempre prendre decisions que afecten a tota la ciutadania, i aquest és un col·lectiu tan gran que aquesta decisió no serà mai bona per tothom. Perdó, les ciutats es defineixen perquè els individus que en formem part tenim interessos contraposats. Per tant, si la decisió afavoreix a una part, inevitablement anirà en detriment dels interessos de l'altra part. Tenim exemples cada dia. Per exemple, n'agafarem dos de molt propers i que aparentment d'entrada ningú podria discutiria. Si els trens de Rodalies passen a ser gestionats per la Generalitat, sembla que tothom hi estarà d'acord que serà, doncs, un gran benefici per la societat. Doncs bé, hi ha un col·lectiu que no només no ho veu així, sinó que està absolutament tan empipat que ha fet una vaga desestabilitzadora per aquesta, no mesura, sinó anunci, per
intenció.
Una simple proposta. És a dir, hi ha uns quants que aquesta decisió no la senten que és per ells, sinó que és absolutament injusta i que va contra ells. Posem un altre exemple. Si regulem el preu dels lloguers, tothom hi estarà d'acord i, sobretot, solucionarem un problema molt greu pels joves. Doncs no, hi ha uns quants que no només no hi estan d'acord, sinó que ho pensen portar als tribunals. Per què? Doncs perquè hi surten perdent. Perquè fins ara fem molts calés i si fem això, deixaran de guanyar-ne tants. A veure, governs de tothom no n'existeixen. Governs de tothom no n'existeixen. De fet, amb la nostra organització política això ens ho diuen els propis termes que fem servir, perquè per poder optar a ocupar el poder en les nostres democràcies només es pot fer a través d'unes organitzacions que s'anomenen partits. I si s'anomenen partits, perquè es deuen considerar una part, i no pas el tot. Una part que pren partit, un partit diferent, i fins i tot oposat, al dels altres partits. Doncs si escollim un d'aquests partits perquè ens governi, com és que de cop, quan arriben al poder, ja no són la part, sinó el tot. No cola.
No cola.
No cola. Això ja hem vist pràcticament que és impossible. Sempre governaran més per uns que pels altres. Per això són partits. De fet, quan més reivindiquen que són de tothom, més hem de sospitar que no són de tothom. Perquè deu ser una manera de compensar la seva convicció subjectiva de que no ho són. Un exemple proper, i potser dels més patètics que recordes, com l'anterior govern, que era el que tenia la minoria de suport més petita de la des de la recuperació de la democràcia de la Generalitat, s'entestava públicament a dir que era un govern de tots. Quan això era, evidentment, no tenia cap argument per sostenir-se. Els governs no governen per tots, sinó que ens governen a tots. Això sí que és cert, a tots. Sobre els que tenen competència legislativa. I aquestes decisions ens afecten a tots, ens agradin o no ens agradin. Però encara hi ha un pas més en aquest tipus d'adulteració que em sembla que hem de denunciar perquè és molt greu. Com dèiem, des d'aquesta nova perspectiva, aquell lema que hem citat tantes vegades al començament, per expressar-ho de forma correcta, després de l'anàlisi que hem fet, diria així: Sant Jordi serà de tothom quan sigui dels meus. Perquè el que passa és que hi ha com una espècie de mecanisme que en retòrica se'n diu la sinècdoque, en què s'agafa la part i es confon pel tot, s'identifica amb el tot. I quan això es fa voluntàriament i fraudulentament, el tot passa de ser la part i la part que és els meus. Mentre no sigui dels meus, el govern serà excloent i no tindrà pluralisme. I això és independent de que aquest tothom que són els meus exclogui els qui exclogui. Mentre no hi hagi els seus, sempre és una part, partidisme, pluralisme, etc. I et posaré un exemple, si tenim encara temps, que ve de la meva experiència particular i que està en principi lluny de tot això. No sé si recordes el programa Fax, sí que el recordes, perquè va ser un programa amb força polèmica interna i externa. I allà es produïa una situació que a mi em serví molt per entendre com va aquest mecanisme. En els primers Fax hi havia públic. Després va desaparèixer, no sé si el que ara t'explicaré tindrà a veure o no, però el públic intervenia molt i com que era l'època molt propera al punt culminant del procés, ja estava molt motivat. En un d'aquests programes inicials, doncs, un d'aquests intel·lectuals, artistes, autors orgànics estava sent entrevistat i de cop i volta es gira l'entrevistador i li diu: en aquest programa no hi ha pluralisme. Clar, els del Fax estaven molt orgullosos que ells convidaven a tothom i que eren els més plurals. I es va quedar parat. Diu: però per què ho dius? I l'altre li contesta: doncs perquè aquest públic fins ara aplaudia amb entusiasme altres convidats. I a mi encara no m'ha aplaudit. I el primer que vaig pensar: ostres, però quin borro. S'ha de tenir una cara de ciment, un ego com una catedral, per atrevir-se a dir: és que no m'aplaudeixen. Però després vaig pensar: ui, això va més enllà. Perquè fixa't quina excusa, quin argument ha fet servir per justificar que això és una injustificable desconsideració a la seva persona. No la manca de criteri del públic, que eren uns ignorants, uns babaus, uns incultes. No, no. El que reté del públic i el programa és: no hi ha pluralisme. Se'm va encendre una llumeta i vaig entendre moltes coses. Vaig entendre que per una determinada casta d'ocupants del poder, bandollats i vividors, pluralisme equival a que m'aplaudeixin. Ara, sempre que algú es queixa de falta de pluralisme, pum, ja se m'aixequen les orelles, com els gats, no?, quan senten alguna cosa estranya, i em poso en guàrdia. Des de quin prejudici m'estaran jutjant a mi de supremacista i no sé què? És clar, perquè si t'acusen de falta de... és que tu ets un intolerant. De la mateixa manera, quan algú comença afirmant que això es fa o fa en nom de tothom, immediatament entusto la cartera a veure si me l'han pispat o encara això que tens d'evitar l'engalipada. Avisats quedeu. I també us aviso que d'aquí 15 dies, a petició de la conductora del programa, parlarem de la hipnocràcia.
Fantàstic.
També quedeu avisats.
Moltes gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Igualment.